migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i d'entrada parlarem d'aquesta denúncia de l'OCU que el Banco, bueno, denuncia que el Banc d'Espanya permet el cobrament de comissions per retirar efectiu. És a dir, si hi ha unes quantes entitats que si vas a finestra a retirar efectiu, si aquest import és inferior als 2.000 euros, doncs et cobren una comissió. Això, evidentment, té un camí clar, i el camí clar és impulsar i derivar la gent cap als caixers automàtics o fer les operacions digitals. Clar, això implica que molta gent no ho pot fer, perquè, sobretot, persones grans, eh? D'això en parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique García, entre d'altres temes que tractarem avui a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans anem a repassar com tenim la meteo, com tenim el trànsit i com tenim l'actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia, benvingut.
Què tal, bon migdia? Doncs pocs canvis. Bueno, canvis lleugers del temps. Hem tingut molta estabilitat i diria jo que temps de tardor i primavera les últimes setmanes. Doncs avui tenim un dia més lleig, un dia més gris a bona part de Catalunya. Hi ha un petit canvi de temps que ens deixa doncs, aquest cel tapat que comentava ara. Un intent de pluja no molt important que hi haurà al Pirineu, per Pirineu, al sud de la Costa Brava també hi temperatures amb un lleuger descent respecte a dies anteriors. De cara al cap de setmana, doncs, els núvols seran protagonistes, tant dissabte com diumenge, alguna precipitació poc important a la costa, al Pirineu i al Prepirineu, i les temperatures que es mantindran a nivells com els d'avui, temperatures d'hivern, 16 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 13 a Girona i encara 4 graus a Lleida i Andorra la Vella.
Molt bé, com es circula per la xarxa viària catalana, Carlos?
Doncs mira, amb les mateixes incidències que abans, a l'autopista o a l'autovia 7, a les comarques de Tarragona, precaució, si aneu per la zona de Cambrils, hi ha hagut un accident, estan desviaments per l'interior de la població, i també s'ha d'anar amb precaució i amb molta prudència per la boira, ja va marxant, però encara n'hi ha una mica, a l'autopista P2 i a l'autovia 2, en trams com, per exemple, el de Bellpuig, Borges Blanques i Soses, tot aquests a les comarques de Lleida, eh?
Molt bé, que en destacarem de l'actualitat.
Doncs mira, si et sembla, podem parlar de la ràdio, eh? Que
home,
això que
sí.
Ens agrada tant.
Diumenge
és el dia mundial de la ràdio.
El nostre dia, cert.
I la gent de l'Associació Catalana de Ràdio cada any fan un informe, un estudi de com està el sector, eh? Jo tinc aquí unes xifres, te les explico. Mira, l'audiència de Ràdio Catalunya ha crescut un 2% l'any 2021 amb 81.000 nous oients. Sempre és una bona notícia.
Home, sí.
Que hi hagi gent que s'incorpora a escoltar la ràdio. Arriba ara als 3,87 milions de seguidors, però aquests escolten menys estona la programació. Vull dir, van fent zàpic. Això també és bo, que es vagin escoltant.
És normal, també.
No? La ràdio convencional manté unes xifres d'audiència similars a les de 2020, mentre que és la ràdio temàtica la que creix gairebé un 3% en audiència. De mitjana, la ràdio s'escolta 101 minuts entre dilluns i divendres i cada vegada se sent més per internet. El 2021 la ràdio per internet ha crescut un 35% amb 163 nous oients. La ràdio, com sempre, jo diria que guanya totes les batalles. Va guanyar la batalla del vídeo, la d'internet, i també hem guanyat, poc a poc, està costant molt, la batalla de la pandèmia. Com mitjà de comunicació, que m'ha apropat les notícies ràpidament més que ningú.
I amb credibilitat, sobretot.
I la fidelitat dels oients, que és molt important.
Més important això, De fet, és veritat que des que va néixer la ràdio ens han matat tantes vegades, vegades. De fet, ja va néixer, quan van presentar oficialment l'invent, un comercial va dir, no acabo de veure això com un mitjà, ni de comunicació ni comercial.
Doncs mira'l.
Doncs perfecte, converses que tenim.
Tenim un convidat important, Josep Antoni Danell Lleida, va ser portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya. Ara ell va decidir aparcar-se l'any 2015, sortir del món de la política, tot l'afer del món independentista no li agradava gens a Danell Lleida, es va apartar, ho va deixar tot, i ara està centrat doncs, en tasques professionals de la seva feina i també ha posat en marxa l'Acadèmia Europea de Lideratges, que és una acadèmia orientada a crear nous valors, nous líders, no només en l'àmbit polític, sinó en l'àmbit social i en l'àmbit econòmic. mitja és una iniciativa que està funcionant a altres països d'Europa, per exemple, a França, a París concretament, i a Itàlia, a Roma també concretament, la lidera ell, aquí a Barcelona, a Espanya, amb el suport també d'un polític italià de llarg recorregut com és Enrico Letta. Parlarem d'aquesta acadèmia i també és inevitable parlar de moltíssims temes de l'actualitat política que, sens dubte, serà, valdrà la pena escoltar l'opinió sempre encertada, com deia Duran Lleida.
Serà demà a les 12 del migdia.
De 12 a 1 del migdia.
Converses, de 12 a 1.
Molt bé, Cruz.
Gràcies, Carlos.
Bon cap de setmana. Adéu.
Igualment, bon migdia. L'actualitat esportiva amb aquest derbi per davant i en bàsquet el Barça-Madrid d'avui. José Luis Gil, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel, companys, hasta que la ràdio no se pare.
Sí, senyor, hasta que la ràdio no se pare.
Hasta que la ràdio no se pare. Doncs vostè ho deia, tenim un superpartidàs de bàsquet aquest vespre al Wizzing Center a Madrid, perquè està en joc ni més ni menys que el liderat de la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. Juguen al Madrid, que no està precisament a les seves millors hores, i rep la visita del Futbol Club Barcelona, que sembla que està en un millor moment que el conjunt de Pablo Laso. Amb la reincorporació al grup d'Àlex Abrines, encara que Abrines, el mallorquí, el balear, no jugarà al partit d'aquesta nit, i això sí, amb la confirmació de que Corey Higgins passarà pel quiròfan el proper dilluns, dia dels enamorats, per divorciar-se d'aquesta fascitis plantar que arrossega el peu esquerre. Al marge d'això, en plena poliesportiva, recordem, tenim fase final de la Copa de la Reina de Waterpolo. La setmana passada era la Copa del Rei, aquesta setmana toca Copa de la Reina, emparellaments de quarts de final, Catalunya, Rubí, Sabadell, Sant Feliu, Sant Andreu, Mediterrani i Terrassa, Mataró. La pregunta del dia al nostre compte de Twitter avui és comuna per la parròquia blaugrana i per la parròquia blanquiblava. Travessa del derbi de diumenge al RCD Stadium Espanyol Futbol Club Barcelona. Opció més votada, 45,5%, guanya l'Espanyol. És ara mateix l'opció més votada al nostre compte de Twitter. Parròquia blaugrana, espavileu. La victòria del Barça ara mateix té un 40,9% de suport a la nostra xarxa, mentre que l'empat està en un 13,6%. Recordo detalls de la foto d'entrenadors, apel·lació que rebutja el recurs per Dani Alves, sentirem Puado, Melamed, analitzarem amb un protagonista de luxe aquest Espanyol Futbol Club Barcelona i pararem també l'orella per Girona i per Madrid per veure com van les coses per Montilivi i per Valdebebas.
Molt bé, jo hagués posat una X, em demanava la resposta abans, jo li dono ara.
Vostè és un home ambivalent,
Total.
Vostè té aquest semblant de políticament correcte, de no ficar-se'n en bolics.
Ai.
Pero las mata callar.
Qué poco me conoce usted. Escolta'm, José Luis, abans, ja saps, tenim tenim un menjar per dues persones a la Masia Can Sidro.
Has vist les fotos?
Avui toca, home, sí.
Has vist quin interior?
Avui toca donar
has
aquest dinar.
Has vist quin exterior?
Home, és una masia, estem parlant de la Masia Can Sidro.
Escolti,
m'ha donat un número de l'1 al 355.
De l'1 al 355,
sí.
Doncs mira, el 148.
148. Molt bé. I sumarem o restarem?
Sumarem. Sempre.
Sempre sumarem. Doncs sumem un número del 2... Perdó, de l'1 al 10, perdó.
De l'1 al 10,
No sé per què he dit 2.
No em fiqui vostè no sé en per... un embolic, eh?
No sé per què he dit del 2 al 10.
Vinga, posi-li el 7.
El 7. Doncs sumem 7. Doncs molt bé, tenim aquest 155. Oh, que casualitat, també. El 155 serà el mail. Ara donarem el premiat o premiada que es porta aquest menjar per dues persones. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, bon cap de setmana.
Una abraçada, igualment.
Família de la ràdio, eh?
Igualment. Doncs el mail que ha arribat en la posició 155 s'emportarà aquest menjar per dues persones a Masia Can Sidro. Ja sabeu que ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o família a Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans, els millors calçots que hagis provat mai. Vine a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro al carrer de Sant Isidre 13. a Palau Solità i Plegamans o truca'ns al 93 864 3040. 93 864 3040 i el post, si vols, els pots encarregar per emportar dels metges a casa. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, 93 864 3040. I pots entrar a la web cansidro.com i triar el plat que més t'agradi. Mira, la guanyadora, que ja me la passen, la guanyadora és María Jesús Rodríguez. María Jesús Rodríguez, de Barcelona. Tens aquest dinar per dues persones perquè gaudeixis a Masia Can Sidro. Ens posarem en contacte amb tu, eh? I de seguida parlem... De seguida parlem d'aquestes comissions per retirada d'efectiu a finestra. En parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todo deportista tiene un sueño, y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame, que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los tiros, venga, vamos a por otro. Ese Barça de 9, lo intentó, bien, 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 lo planchó, bien, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica. La mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias, estoy súper.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. So there I go.
Parlem de situacions financeres. Parlem més aviat de comissions financeres, eh? Perquè la OCU ha denunciat que el Banc d'Espanya permet el cobrament de comissions per retirada d'efectiu. És persones que, per exemple, van a retirar un efectiu a finestra, no al caixer, no al caixer, sinó a finestra, presencialment, i si l'import de retirada és menor de 2.000 euros, per exemple, doncs cobren una comissió. Això seria un dels exemples, entre altres coses, i les comissions són diferents. Per parlar d'aquestes comissions tenim al telèfon el portaveu de la OCU, l'Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Encantado de hablar contigo, como siempre, Enrique. Sorprende, ¿por qué se cobran estas comisiones si retiras efectivo en ventanilla?
Bueno, pues para nosotros tiene una clara finalidad. Se trata de conducir hacia los cajeros automáticos a los clientes, que tienen menos coste, evidentemente, que los empleados, y esto pues se hace pues en interés de la propia entidad y muchas veces en perjuicio de los propios clientes, que hay que recordar que tienen una cuenta corriente por la que pagan una comisión de mantenimiento que lleva inherente el servicio de caja. Por eso... Desde luego, nosotros no entendemos esta actitud del Banco de España de permitir el cobro de comisiones por retirada de efectivo, que entendemos que están intrínsecas en esa comisión de mantenimiento y servicio de caja. Eso lo pensamos nosotros y un juzgado de lo mercantil, el número uno en concreto de Vitoria, que quiere decir que a instancias de una asociación, EKQ, una asociación de consumidores vasca, considera que esta comisión es nula por abusiva. Y es que, al final... limita los derechos de los consumidores, en este caso más vulnerables, que son precisamente los que no tienen la capacitación digital para utilizar los cajeros.
Es que últimamente parece que todas las entidades bancarias están aplicando una política bastante agresiva conforme a su digitalización. A ver, la digitalización no es mala, no, no hablamos de que sea un muy malo, pero sí que lo es cuando dejas a una parte importante de la sociedad desnuda frente a todo esto. Hablamos de la famosa brecha bancaria y de las personas mayores.
Sí, hablamos de un problema real que nosotros en un estudio reciente hemos cifrado en el ámbito rural en alrededor de 1.400.000 personas las que tienen están en este riesgo de exclusión financiera. Y no nos olvidemos tampoco los entornos urbanos, sobre todo con un tipo de población, la mayor de 65 años, las personas mayores, pues que tienen dificultades en el acceso a la digitalización. Y esto, ¿cuántas personas son? Pues según nuestra encuesta, aproximadamente un 42% de la población de 65 años. Estamos hablando de muchos millones de personas, ¿eh? Mm. Y tú decías, la digitalización en sí no es mala. Pues claro que no. Y que el consumidor elija entre los servicios presenciales y los servicios digitales, pues oye, cada uno elige, ¿no? Para muchos consumidores dirán, pues yo prefiero entenderme con la plataforma del banco, porque así ahorro tiempo y es más fácil, es más sencillo, pero otros, pues simplemente es que no son capaces de acceder a estos entornos digitales en unas condiciones mínimas de seguridad, ¿eh? Porque claro, no tienen esa capacitación digital. Y esto, lo que estamos hablando es de exclusión financiera y de otra cuestión importante, de riesgo de abuso a los mayores. La Organización Mundial de la Salud recoge entre las causas o el catálogo de abusos a los mayores también el abuso financiero.
¿Y hasta qué punto esto se puede regular? O sea, ¿hasta qué punto puede ser legal o no legal? Quiero decir que estamos hablando de unas entidades privadas que dan un servicio público. Y claro, nadie puede escapar a ese servicio. Es decir, yo si tengo que tener un trabajo, si tengo que pagar impuestos, si tengo que, etcétera, para todo, me exigen una cuenta bancaria.
Lo que no está regulado, y nosotros entendemos que debiera hacerse, es la obligación de atención presencial a determinados colectivos,
¿eh? De acuerdo.
Y aquí hay una figura que es la del consumidor vulnerable que encaja perfectamente en estas circunstancias. Hay personas que no tienen o carecen de esas competencias digitales, pues no tienen otra forma alternativa nada más que la atención presencial. Y eso está muy limitado, primero en el ámbito rural, por la falta de sucursales, de entidades financieras, ¿no? Aquí ha habido un descenso muy importante, pues ha prácticamente desaparecido la mitad de entidades financieras del año 2008. Y también por esta comisión que estamos denunciando nosotros ahora, porque aquí se penaliza a los clientes que utilizan presencialmente los servicios, ¿eh? Esto debiera estar regulado y no se debieran permitir este tipo de comportamiento. Estamos ahora con esta polémica alrededor de esta cuestión, con esa campaña tan bonita que se llama Soy mayor, pero no soy idiota, donde lo que se pide es garantizar a determinadas personas, que son muchos millones de personas, pues que tengan un acceso a unas condiciones de mayor protección que otras. No estamos hablando solo de que una persona pues no se entienda, estamos hablando de que con esto se obliga a que una persona mayor acuda a un cajero donde no muchas veces no tiene garantizada una seguridad. Lo estamos poniendo en riesgo de abuso, lo estamos haciendo dependiente de otra persona. Eso son situaciones que tendríamos que evitar.
Bueno, claro, si es que en el fondo los que usan la atención presencial suelen ser los mayores. A ciertas edades ya, a mí por lo menos ya ni se me ocurre para sacar 20 euros irme a ventanilla. O sea, ya me voy directamente a los cajeros y seguramente como yo habrá muchísimas personas, ¿no? O sea que encima esta comisión va mayoritariamente hacia las personas mayores. O sea, es tremendo, ¿no?
Sí, esta comisión tiene varias cuestiones. Lo primero que es injusta, por eso que tú dices, ¿no? Se aplica precisamente a aquellos que no tienen otra alternativa que la asistencia presencial, porque efectivamente pues las personas con capacitación pues ya están muy integradas con el cajero y disponen de efectivo. Por tanto, es injusta en ese aspecto, pero es que también es abusiva. Y aquí hay que recordar la sentencia del juzgado de Vitoria, que dice claramente que esta comisión ya está inherente del servicio de caja. A ver, si nos cobran una cuota de mantenimiento que lleva un servicio de caja, ¿cómo nos pueden cobrar una nueva comisión por prestar ese servicio de caja? Hombre, que cobren una comisión, pero no cobren cuatro por el mismo servicio. Eso claramente es abusivo.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Pues gracias a vosotros, como siempre, por poner de relieve esta vez un problema que afecta, como digo, a millones de personas, que afecta a su inclusión y que limita gravemente sus derechos como consumidores.
Un abrazo, Enrique, gracias. Y de seguida parlem d'infermeria i fisioterapia aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, Catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy es un mal día para los negacionistas, porque en Italia, donde, ojo, hay más de 6 millones de personas que creen que el coronavirus no existe, desde hoy también se multa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? Fernando de Aro lleva desde primera hora de la mañana en la región del Alto Adige, al norte de Italia.
Es una de las zonas más antivacunas de toda Europa. Vamos a llamar a ver si nos abren. Usted ha defendido al movimiento antivacunas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda. De fet, la pandèmia, ja ho sabeu, està tocant absolutament tot. Qualsevol tema que ens envolti o té una relació directa o indirecta amb la pandèmia o conseqüència de tot aquest malson que encara estem vivint. I, clar, també posa de manifest moltes vergonyes. Moltes vergonyes. Quan parlo de moltes vergonyes, parlo, recordeu, aquelles retallades en educació i sanitat? Doncs parlo d'aquestes vergonyes ara mateix, eh? De fet, ha tensionat tant el sistema sanitari que el burnout, que és aquest terme, el burnout és aquest terme que s'aplica als treballadors que estan cremats a la seva feina. Doncs el sector sanitari és un d'aquests sectors, eh? De fet, ahir ja hi va haver concentracions d'infermeria i fisioteràpia per denunciar sobrecàrrega de feina i precarietat a l'atenció primària. Parlem del tema, i parlem del tema amb el portaveu de SATSE, el sindicat d'infermeria de SATSE a Catalunya, el David Oliver, que el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns, David. Bé, en aquest cas, la sobrecàrrega de feina continua a estar present, perquè la corba d'entrada continua. L'atenció primària s'ho penja tot d'entrada. Hi ha una sobrecàrrega i una precarietat, per dir-ho d'alguna manera.
Malauradament és així. Nosaltres seguim la sisena onada. De fet, ja portem 2 anys de pandèmia i 10 de retallades, com molt bé deies a la introducció, i això doncs el que provoca és que estem treballant amb una sobrecàrrega i una pressió assistencial que si bé no es percep en l'assistència, perquè nosaltres donem el millor que podem per tenir l'assistència doncs, que es mereix la població, sí, el que ha fet és que el col·lectiu estigui desgastat física i emocionalment, no?, d'una manera brutal, i això el que ha fet doncs, és que hagin de sortir doncs, a dir a la ciutadania i sobretot els polítics i el Departament de Salut, doncs, que la situació és insuportable i que s'han de prendre mesures urgents.
I aquestes mesures per on passen?
Doncs aquestes mesures passen per el que tenen sobre la taula des de fa molt de temps, des de ben bé 5-10 anys. Saben perfectament doncs, que el que s'ha de fer és millorar les condicions de treball dels infermers i les infermeres i els fisioterapeutes de Catalunya. Això es fa doncs, amb contractes dignes, amb recuperar tot el que es va retallar fa 10 anys i que ens ha suportat doncs, aquesta sobrecàrrega, fer tornar tots els companys que van haver de marxar, que se'ls va expulsar del sistema, que es van formar aquí a Catalunya i que han hagut d'anar doncs, a l'estranger perquè les millores allà són evidents. I això doncs, és el que s'ha de fer, posar fil a l'agulla i començar doncs, a pactar uns convenis dignes i unes millores de condicions que serien una mica la torna del que nosaltres hem donat, no?, en aquesta pandèmia. Nosaltres hem requerit tota la responsabilitat de tirar endavant aquesta pandèmia amb els controls de casos, deteccions de casos, amb vacunes, la vacuna de la grip... En fi, nosaltres hem estat aquí i ara és de rebut doncs, que això es escolti i que aquestes millores es posin sobre la taula.
Clar, és que el que també és una cosa clara, suposo, que aquest desgast, aquesta sobrecàrrega, aquesta manca de personal, doncs l'afectat principal... a part del personal que hi treballa, també és el consumidor, el client, anava a dir. Bé, no és ben bé el client, sinó el pacient, en aquest cas, una persona que ha de ser atesa.
Sí, de fet és així. Clar, el que fa és, a veure, és el que a vegades surt en alguna pancarta en aquestes concentracions, no? Cuideu-nos perquè els que hem de cuidar, vull dir, clar, nosaltres ens cuidem i, per tant, nosaltres necessitem estar doncs, en un estat, com us deia, física i emocionalment i psicològicament, doncs, positiu. I la veritat és que aquests 2 anys de pandèmia i 10 de retallades, doncs el que ha fet és marcar doncs, aquesta concentració, ha fet que molts companys també abandonin la professió perquè les expectatives no són aquestes, perquè, clar, són contractes, encara l'1 de gener d'aquest any doncs, es signen contractes d'un mes, mes a mes, i això doncs, provoca que hi hagi aquesta precarietat laboral que nosaltres denunciem en aquestes concentracions.
Hi ha certa esperança de que es reverteixin les retallades de fa 10 anys? Perquè jo aquestes alçades ho veig tan difícil.
Nosaltres també, per això, doncs, posem aquesta veu al carrer, perquè realment els aplaudiments a les 8 de la tarda van estar molt bé, però, esclar, nosaltres el que necessitem ara és aquestes millores que farien de que poguéssim seguir donant un servei que donàvem abans de fa 10 anys, que era l'enveja, diguéssim, de la sanitat pública europea i mundial, i que ara doncs, ens hem convertit en una sanitat de sobreviure, no?, i el límit doncs, està molt a prop i, per tant, el que nosaltres no volem és que es desmantelli ni que es trenqui aquesta sanitat que nosaltres donàvem.
I per aquí, mira, per aquí anava jo la pregunta ara, que igual és una mica conspiranoi que també te la faig. Dóna la sensació que a vegades, no diré que es vulgui desmantellar, perquè no sé si seria la paraula adequada, però sí reduir el seu abast d'acció per impulsar la gent possiblement cap a la sanitat privada.
Doncs sí, la veritat és que el conseller no fa gaires dies es vantava de que hi havia doncs, tanta gent que s'havia apuntat a la sanitat privada. I a nosaltres això ens preocupa molt perquè sabem que la sanitat doncs, no pot ser privada, sinó que el que ha de ser doncs, és igualitària per tothom, amb accés universal, i per tant nosaltres, el Sindicat d'Infermeria, sempre hem defensat, i els estatuts ho tenim, així doncs, que som defensors de la sanitat pública. I ens preocupa molt doncs, que la gent hagi de pagar-se una sanitat quan ja amb els impostos ho paguem, perquè doncs, el servei que es dona a la pública no sigui de la immediatesa que realment es mereixem tots els ciutadans.
És curiós, David, perquè sigui el color que sigui el que estigui el govern, anem cap aquí, vull dir, no s'arregla el problema, eh?
Al contrari, exacte, sí, cada vegada s'ha anat pitjorant, no?, i per això a nosaltres ens preocupa molt, per això nosaltres sortim al carrer i doncs, nosaltres reivindiquem doncs, el que realment pensem que seria, que és unes plantilles adequades, que faria doncs, que ens equiparéssim amb Europa, però això també... molt curiós, no? Nosaltres, 5 infermeres atenen 1.000 habitants o 1.000 usuaris, quan la mitjana europea és de 9 infermeres. Per tant, la meitat de l'infermeria està treballant amb una pressió, doncs, aquest desgast que us comentava al principi. I nosaltres, el que dius tu, no hi ha cap color polític doncs, que posi fil a l'agulla, i això el que fa doncs, és desgastar els professionals, donar el servei doncs amb unes condicions pèssimes i que després doncs la tirada de la gent sigui anar a la privada, i això soterradament hi és i ens preocupa.
Clar, per exemple, quan de pas una alcaldria, perquè ara que parlaves seria el doble del que hi ha ara, més o menys.
Correcte, el doble per equiparar-nos a la mitjana europea, no per treballar en condicions.
Correcte, d'acord.
Perquè hi ha països del nord, doncs, per exemple, Suècia i Noruega, que treballen 12 infermeres per 1.000 habitants. No? Nosaltres ja no demanem això. Nosaltres el que demanem és la mitjana europea arribar-hi, no? Perquè estem a la cua d'Europa en quant a infermeria per milers d'habitants. I, per tant, doncs això, nosaltres estem parlant ben bé, doncs, hauríem de doblar. El conseller parlava de 8.000 després de fer-li moltes preguntes sobre el tema i no donar cap dada. Va dir 8.000, però és que 8.000 és molt, molt baix. A Catalunya nosaltres tenim estimació d'entre 20 i 24.000 infermeres, el que farien falta. Que, de fet, veient l'IDESCAT, és el que es correspondria a les que van marxar a l'estranger a treballar, per el que et comento, durant una dècada han hagut de marxar perquè no hi havia feina aquí, i després per la gent que va donar la professió. Per tant, incorporant aquestes persones en unes condicions dignes que tornarien i que es reincorporarien a treballar d'infermeres, doncs aconseguiria arribar a aquesta mitjana europea que necessitem per donar un servei com cal.
Doncs David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'interès, i ja ho sabeu, sempre que us calgui alguna cosa, i esperem doncs que serveixi per realment sentar la taula als polítics i aconseguir doncs els millors que ens mereixem, per nosaltres com a col·lectiu i per vosaltres com a ciutadania, naturalment.
Moltes gràcies, David, una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la situació. Ara parlarem d'una altra situació que va lligada al canvi climàtic i aquestes qüestions, i sobretot el que ens haurem d'acostumar, i és el canvi de la fisonomia de la costa catalana, en particular, perquè parlarem de la costa catalana, que és el que ens toca, però de la costa en general, no és una qüestió només de Catalunya, malauradament. D'entrada parlarem de deltes. Tenim un delta per excel·lència a Catalunya, que és el delta de l'Ebre, i que està en plena agonia, plena agonia i en ple retrocés per molts motius, entre la manca de sediments i, sobretot, la pujada del nivell de mar per culpa del canvi climàtic. Parlarem d'aquesta situació i de com es pot revertir amb el director de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el senyor Òscar Saladí, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Eres un amante de lo clásico? Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. ¿Y si también te gusta el buen cine? Entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem, per exemple, d'un riu més petit, i que ha tingut una incidència d'acció humana molt elevada. Em refereixo al riu Llobregat. Per exemple, parlem del delta del Llobregat. Al delta del Llobregat hi ha un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que posa manifest que l'amplada del riu, el desembocament, el Prat era de 275 metres fa un segle, 1845-46, un any amunt i avall. I ara que aquesta és la dada important, ara és de 36 metres. De fet, quan parlem del Delta, insisteixo, tenim el port de Barcelona al costat, tenim una acció humana força important al llarg dels segles. En un segle ha retrocedit el Delta 800 metres. 800 metres. Parlem del Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre està agonitzant. Ho sento, hem de dir aquesta paraula i em fa mal dir aquesta paraula, però el Delta és un exemple clar de canvi climàtic, un exemple clar d'acció humana, un exemple clar de que els sediments dels nostres rius no arriben a platja. Tenim el telèfon per parlar del Delta, el director de la Càtedra de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Òscar. Els deltes de Catalunya és una agonia, perquè veus que van desapareixent i possiblement la pregunta que fem és, i ara parlem concretament del Delta de l'Ebre, es pot arribar a conservar o no? O hem de resignar-nos a que desapareixerà?
Bé, la zona litoral en general són zones fràgils, amb un mal dinamisme, i aquesta fragilitat i aquest gran dinamisme encara es fa més evident amb les zones on s'ha format un delta. Clar, un delta no res més que el guanya el mar degut a que hi ha una gran aportació de sediments transportats per un riu, sigui el Llobregat, i en cas de Catalunya, pues, especialment l'Ebre, i forma un delta. Però clar, si les dinàmiques d'aportació de sediments i de pèrdua d'aquests sediments a l'arribar al mar doncs, són negatives, o sigui, menys arribades que sorgides, per dir-ho d'alguna manera, doncs tenim un problema, i això és el que està passant al Delta de l'Ebre, i bé, jo penso que si no fem res, el Delta de l'Ebre, tal com ho coneixem a l'actualitat, doncs canviarà molt.
I a partir d'aquí què es pot fer? Construir estructures? Com es pot intentar conservar tota aquesta joia natural?
Sí, aquí hi ha diferents maneres, sobre el paper, de poder-ho mirar, de minimitzar el fenomen aquest de la regressió del delta. Una, que seria la que seria més lògica i la més la que tocaria fer, és fer augmentar l'arribada de sediments, no? Seria la manera més òptima per mantenir com a mínim el delta, no? Equilibrar aquestes pèrdues i aquests guanys mitjançant l'arribada d'uns sediments que ara queden atrapats, que queden doncs, parats a la part superior d'aquests embassaments que hem parlat. Clar, no passen d'allí, s'acumulen allí i no arriben. Doncs, seria qüestió de fer arribar a la part final del riu Ebre, a la zona del delta, aquests sediments. Ja fa molt que es diu això, ja fa molt perquè s'han quantificat quants sediments arribaven abans dels anys 50, abans de la construcció dels embassaments, quants n'arriben ara i quants ne farien falta que arribessin per tal d'equilibrar aquesta dinàmica. Però clar, n'arriben molts menys dels necessaris. Doncs la idea, i això fa molt que se'n parla, però doncs no s'està treballant en aquest sentit, o s'està treballant poc en aquest sentit, perquè de projectes n'hi ha, però no s'estan executant o no s'estan tirant endavant amb l'escala que seria necessari, seria fer arribar aquests sediments, no? que arriben, que vull dir que el riu transporta, com que venen atrapats uns quants quilòmetres més amunt del delta, doncs s'ha d'arribar al delta per tal d'equilibrar aquesta dinàmica de guanys i pèrdues. Clar, l'altre extrem estaria les mesures dures, no? De construir estructures de protecció que potser sí que serien més eficients a curt termini, però que no és qüestió de ficar aquestes construccions artificials, que en definitiva són construccions fetes per nosaltres, no? Pels humans, per tal de parar. Això podria ser doncs, com a preparar el cop a primera instància, però que no hauria de ser la decisió, no? La solució última. I després això, el tema de, també alguns parlen de naturalitzar, no? Algunes zones que ara estan en espai de conreu, no? Les primeres franges del delta tocar al mar, o més tocar al mar, que naturalitzar-les, no? Que aquests espais naturalitzats són més resilients, tenen més capacitat d'adaptació o de fer front amb aquests fenòmens erosius que fan perdre el delta. Però bé, tot té els seus pros i els seus contres.
Sí.
I la qüestió és que hem de fer alguna vegada, perquè si no, doncs, bueno, el que he dit, el Delta tal com el coneixem, doncs desapareixerà. No desapareixerà el Delta, però un espart sí, i com a mínim l'estructura, la morfologia del Delta actual segur que canvia. Mm.
Doncs Òscar Saladier, director de la Càtedra d'OU de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs és el que tenim a sobre. Per cert, ja sabeu, dilluns és el dia dels enamorats, Sant Valentín. El dia dels enamorats, dia 14. Doncs atenció, perquè l'Hotel Majestic, concretament també el seu restaurant, el Solc, el restaurant de l'Hotel Majestic, doncs tenen una oferta per degustar, dormir i despertar per Sant Valentí. De seguida parlarem del Solc, d'aquest restaurant per gaudir Sant Valentí, i en parlarem també. No de cinema, avui és divendres, però és que tenim el Víctor Esquirol, el nostre crític de cinema de referència, a la Berlinale, a veure si ho pronuncio bé, Berlinale, i no té ni un minut per atendre's perquè està passant-se pel·lis una darrere l'altra. Ens parlarà, però és igual, parlarem de música. I parlarem amb Zenet, que presenta el seu treball de duets Zenetianos, i el presentarà dimecres vinent, dia 16, a la Sala Bars. Parlarem amb ell aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico, y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de comer. Si et preocupa precisament el menjar de proximitat, si et preocupa el menjar de quilòmetre zero, si, i a més, no és que et preocupi per qüestions mediambientals, sinó també per una qüestió de qualitat i de sabor, no? I de sabor, no és el mateix un producte que ha estat a una càmera frigorífica que un producte que de quilòmetre zero, que l'acaben d'emportar, parlem de carn, parlem de peix, parlem de fruites, de verdures, del Maresme o de Vilanova o d'aquí de la Lonja de Barcelona. No és el mateix. Això és el que fan al restaurant Solc, el restaurant Solc de l'Hotel Majestic de Barcelona, que ja el Robert ja està amb nosaltres, no només el Solc, i del branch del Solc. Parlem d'això amb el Santiago Martín, que és cap de Relacions Públiques de l'Hotel Majestic en Spa Barcelona. Santiago, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Vamos a hablar de comida, vamos a hablar del restaurante Solc, porque la reobertura, y sobre todo con los productos de calidad de kilómetro cero, que esto es una de las insignias en este caso.
Sí, totalmente. La verdad es que esta idea surgió hace unos años, porque la familia propietaria del hotel tiene un huerto en Argentona, aquí en el Maresma, muy sí. cerquita, y tenía unos terrenos allí que se estaban cultivando, y decidimos que bueno, pues sería muy buena idea que el payés que teníamos allí y el chef que tenemos aquí hablasen y elaborasen un calendario de plantación para poder recibir todos los días el producto que estuviese en su perfecto punto de maduración para cocinarlo ese mismo día y que no pase por cámara frigorífica y se respete, bueno, y se ensalce, de hecho, el sabor de estos vegetales, ¿no? Y la verdad es que la idea, bueno, empezó a cobrar fuerza y ahora mismo pues son qué es lo que podemos encontrar. Estos productos de nuestro huerto del Maresma, más otros de otros productores locales que hemos ido buscando, que hemos ido conociendo, que nos han dado la confianza de que el producto que nos están proponiendo es un producto de muy alta calidad, acorde al hotel. Y eso es lo que estamos proponiendo ahora mismo en el restaurante Solc. De hecho, Solc, la palabra Solc en catalán significa surco, que es el surco del huerto donde se está plantando estos vegetales, ¿no?
Uh-huh. Además, la calidad del producto de proximidad, vamos, es incomparable cuando ha pasado por una cámara frigorífica. En fin, todos los que hemos probado uno y otro producto sabemos la diferencia, claramente. ¿Cuánto cuesta un menú en el Solc? Yo voy allá al Solc y digo, bueno, voy a comer, porque claro, se asocia a precios caros todo esto, y no necesariamente es así, ¿o sí?
Bueno, no, desde luego, hoy en día es verdad que pues asociamos el hotel de 5 estrellas a un precio alto, pero nosotros, por ejemplo, ofrecemos un menú de mediodía que tiene un coste de 29 euros, o sea, realmente es un coste bastante accesible y que damos la oportunidad a todo el mundo que pueda venir a probarlo. Luego ya tenemos también la carta, que diríamos que tiene un precio medio por persona de unos 45 o 50 euros.
Todo esto está dirigido por el chef Nando Jubany, que es el que tenéis ahí con la batuta dirigiendo el Solc.
Exactamente, Nando lleva ya años asesorándonos en otros puntos de restauración y desde la reapertura de Solc hace poquito, la verdad es que se ha metido también en la cocina de este restaurante y está gestionando la carta de los productos que preparamos aquí.
Santiago Martín, jefe de Relaciones Públicas del Hotel Majestic, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y bienvenida sea la reapertura del Solc.
Muchísimas gracias a todos y aquí os esperamos cuando queráis.
Està sonant, està sonant Fenet, que presenta el seu disc Fenetianos el dimecres dia 16 a la Sala Bars. Fenet, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido y felicidades por ese dueto, por ese Fenetianos.
Muchísimas gracias. La verdad que fue un parto en su día. Yo creo que también signo de los tiempos, de colaboración entre compañeros artistas, la verdad.
Son cenetianos, son habitantes del planeta Cenet, en este caso. ¿Quién participa? ¿Quién encontraremos en estos duets?
Bueno, este es un disco, está hecho con, yo creo que es signo de los tiempos, está hecho con muy pocos medios, es decir, con poquitos instrumentos, más bien con la intención de conectar, digamos, de una manera muy natural, muy honesta, muy directa, la colaboración con compañeros artistas que yo siempre he admirado y les he seguido su carrera. Entonces me planteé si era posible, empecé a conectar. Algunos de ellos tenía, digamos, su teléfono porque les conocía personalmente, pero otros de ellos no. Es el caso, por ejemplo, de Silvia Pérez Cruz, que yo la seguía ya hacía muchísimo tiempo. O Coque Maya, por ejemplo. Había otros como, por ejemplo, Vanessa Martín o el Kanka, que son paisanos míos y les conozco hace tiempo y la verdad que con ellos fue un poco más fácil. Pero al final todo fluyó, todo fue adelante. Yo descubrí que, bueno, que la admiración era mutua, que había muy buen rollo hacia las dos partes y la verdad es que fue muy bonito poder hacer ese disco que yo creo que de alguna manera expresa ese momento que estábamos viviendo, fue justamente saliendo del confinamiento, de la pandemia, y en algunos de los momentos no podíamos rodar juntos, teníamos que esperar a que dieran el permiso para poder vernos con la PCR hecha, etcétera. O sea, fue todo como un poco difícil, pero hecho con mucho cariño, la verdad.
Bueno, hay un montón de artistas, de compañeros que trabajan contigo. Y además, precisamente, cuando hablas de la sencillez en sí, es que es así. O sea, hablamos solamente de una guitarra, de un violín, una trompeta y poca cosa más.
Exactamente. Se trataba exactamente de hacer simplemente, bueno, tú eres rodeados, como siempre estamos, de algún elemento solista, como son nuestros queridos Manuel Machado a la trompeta, que siempre va con nosotros, o Raúl Márquez al violín, como tú bien dices, y que tenga esas... Yo siempre he dicho que hay como dos narraciones, ¿no? Hay dos narrativas dentro de mis canciones. Una de ellas siempre la lleva un instrumento solista que va en paralelo con la cosa que, digamos, que el cantante cuenta, además de que canta, pero yo creo que es muy muy bello ver cómo queda al final esa desnudez de ese elemento solista que comparte el protagonismo de la canción con la persona invitada, ¿no?
Son 14 canciones, creo, 14 canciones, exacto, son 14, cada una pues con uno de sus compañeros. Claro, a pesar de que los puedas conocer, a pesar de que no los conozcas, a pesar de que los hayas ido llamando, como explicabas, claro, reunirlos siempre es un problema, porque cada uno tiene su vida, va haciendo sus cosas, ¿no? Ha costado mucho acabar de parir el disco, porque claro, coincidir, es que son 14 canciones, cada una con una persona distinta, que claro, que tendrá su agenda. Entonces, ¿esto cómo se organiza, Cene, todo esto?
No, eso es una locura, eso es un parto, la verdad. O sea, eso es una verdadera locura.
Sí,
teniendo en cuenta que, o sea, de por medio tenemos el confinamiento,
claro,
volver atrás, o sea, los permisos. Con De Pedro, por ejemplo, habíamos quedado 3 meses antes y al final tuvimos que terminarlo pues con 90 y pico días de diferencia en lugares diferentes, porque en principio con De Pedro habíamos quedado en poder hacerlo en la terraza del Círculo de Bellas Artes para ver todos los tejados de Madrid. Aquello fue imposible, o sea, tuvimos que ir cambiando constantemente los planes y ir haciéndolo pues con mi equipo de producción, también muy reducido, intentar ubicarlos donde nos dejaban. Con Silvia, por ejemplo,
¿sí?
Ella prometió una fecha y dijo, yo lo prometido es deuda, tengo que cumplir. Y resulta que le tocó el día que cayó la nevada más grande del siglo en Madrid.
¡Ostras, con el Filomena!
Exactamente, por tanto, su tren se quedó
ay,
anclado en las afueras de Madrid y tuvo que esperar unas horas para poder entrar, pero ella, nada, lo prometido es deuda, y la verdad es que yo le agradeceré siempre lo cabal que fue, porque dijo, bueno, esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y se acabó, y ella se comprometió, y así fue, la tratamos muy bien, allí cuando llegó, estuvimos comiendo allí mismo en mi oficina donde estuvimos grabando en ese sitio, y así, pues nada, la verdad es que la acompañamos todo el tiempo hasta que cogió el tren de vuelta para Barcelona el mismo día, tú imagínate,
ya.
Que no es moco de pavo. Bueno, pues así con cada uno, siempre tenemos anécdotas para contar, porque la verdad es que el disco ha salido gracias a la colaboración y a la buena voluntad de todos los artistas que están en él, ¿no?
Fíjate, todo este tipo de discos deberían salir, y ya te doy una idea gratis, Cenet, con un libro de anécdotas. El disco, sí, claro, y luego es que soy contigo 15 contando los artistas, ya no hablo del backstage, ¿no? Pero si tenemos el disco más el libro de anécdotas, ya eso es una bomba. Eso además es muy muy interesante, muy 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 bonito de leer, Cenet. Idea gratis, te la regalo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que tiene, sobre todo hay una cuestión muy linda que es la cuestión humana, que es bueno, que uno no solo hace, digamos, un trabajo y ahí hace y levanta un proyecto y tal,
claro,
sino que al final, sin darse cuenta, está arrastrando ahí una cuestión humana que es una maravilla y que queda vínculos para toda la vida, yo creo, ¿no? Sí.
Pues nada, descubriremos y a Cenet, disfrutaremos de Cenet con este Cenetianos, esta presentación de disco en Barcelona, en la Sala Bars, dentro del Festival del Mileni, este día 16 a las 9 de la noche. Cenet, muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo muy grande.
Un abrazo grande. Ya sabes que tenemos algunas grandes invitadas de Barcelona, como Queralt Lahoz, como Las Migas, como Elena Gadell, o como la bailarina Sol Picó, quiero decirte. Son cenetianas de honor.
Cenetianas, claro, ahí estamos.
Sí, y ahí estarán conmigo en la Sala Bars el miércoles que viene.
Pues ahí lo disfrutaremos. Un abrazo muy grande, Cenet.
Un abrazo grande. Chao.
Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz.